Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Bona nit i benvinguts de nou a Diàlegs. Com ja us vam comentar en el programa anterior, aquesta temporada hem canviat un xic el format. Ho refresco. Sempre encetarem un tema, un problema, una idea a partir d'una imatge, un film, una història personal... En definitiva, farem servir un motiu, una excusa per parlar d'alguna cosa que ens inquieti i que estigui present a les nostres realitats. I què volem abordar avui? Doncs avui volíem embarcar-nos en una reflexió delicada i fins i tot complicada. La violència.
Exacte, Elsa, i de fet el terme violència en si mateix ja és força complex. Hi ha molts tipus de violència i aquesta pot exercir-se de forma diversa en contextos molt dispars. Per tal de ser més concret respecte al que significa violència, l'abordarem des d'un punt de vista sociològic, masclista i filosòfic. És una evidència que la violència impera d'alguna manera en el nostre dia a dia com a éssers humans. D'acord, potser no de forma explícita, però només cal posar-se a llegir qualsevol diari o veure l'informatiu que sigui per comprovar de primera mà que la violència ens rodeja. Que si violència de gènere, que si violència als carrers, que si violència a l'escola, que si casos de violència psicològica. És una desgràcia que això sigui d'aquesta manera, però és un aspecte que no podem negar. A mesura que avancem en el programa, anirem veient diverses perspectives del que podríem anomenar violència i el que impliquen en la nostra forma de veure el món.
I quin és el fil que hem escollit avui? El cinema. Ha tornat a ser el motiu d'inspiració en aquest cas. Així doncs, avui ens trobem amb la pel·lícula La Purga, La Noche de las Bestias. Es tracta d'una pel·lícula de terror estrenada l'any 2013. I de què tracta? La premissa és la següent. Any 2022, ens trobem en una societat distòpica que el règim polític, anomenant Nova Fundació dels Pares d'Amèrica, ha implantat una mesura. Per dir-ho d'alguna manera, una mesura catàrtica. Us explico. Per minimitzar la violència i reduir els presos de les presons, han implantat la purga anual. I què consisteix la purga? Doncs que hi ha una nit a l'any en la que qualsevol persona pot cometre qualsevol classe de crim, inclòs l'assassinat, sense haver de respondre davant la justícia. Us deixo a continuació amb el tràiler per ajudar-vos a situar-vos, tot i que no hàgiu vist la pel·lícula.
Esta noche permite que la gente libere todo el odio y la violencia que guardan dentro.
¿Por qué no matáis a nadie esta noche?
Porque no sentimos la necesidad de hacerlo.
Ten en cuenta solo el bien que hace la purga.
Estaremos bien, como siempre. Tranquilos, ¿vale?
Sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Al sonar la sirena, todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación.
¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Solo necesito un sitio seguro! ¡Alguien puede
oírme!
¡Venga! ¡Por aquí!
¡Charlie!
¡No!
¡Por aquí! ¡Deprisa!
¿Por qué le has dejado entrar en casa? No tenemos ni idea de quién le persigue.
El objetivo de nuestra purga de este año se esconde en su casa. Tienen una hora para encontrarlo y entregárnoslo, o les mataremos a todos.
No pueden entrar, ¿verdad? No pueden entrar en nuestra casa.
Vamos a sobrevivir a esta noche y todo volverá a ir bien.
Nada volverá a ir bien. Jamás.
El film, doncs, es centra en la família Sandin, en concret. I és que aquesta família viu en un barri luxós de Los Angeles i es poden protegir molt bé. Però el fill petit de la família obre les portes deixant entrar a un sense sostre que demanava ajuda. El que no sabien és que unes persones vindrien a buscar el sense sostre per acabar amb ell I res ni ningú els aturaria.
Cal dir que les crítiques de la pel·lícula no són gaire bones, però la idea de fons veureu que és molt suggerent i que ens servirà una mica per dialogar sobre la temàtica.
Exacte. Més enllà d'intentar fer por i fer-te aixecar de la butaca amb espants, la realitat que presenta no sembla molt estrambòtica. No creus, Adrià?
Sí, de fet, hi ha una frase que revela una mica aquesta idea de... que vol transmetre la pel·lícula, que és la següent. Somos intrínsecamente una especie violenta. Aquesta afirmació que trobem a l'inici del film denota d'alguna manera l'esdevenir de la trama. Com ha dit l'Elsa, el règim polític de la nova Fundació dels Pares d'Amèrica ha implantat la purga anual, on estàs lliure de la justícia per cometre qualsevol tipus de crim. Per què implantar una mesura com aquesta? Doncs perquè gràcies a la purga només hi ha un 1% d'atur i el menor índex de violència de la història. Per tant, aquests fets l'avalen. Tinguem en compte que el context és futurista, com ja hem comentat, del 2022, concretament. Tots els personatges que se'ns presenten justifiquen la purga, ja que, segons ells, en el seu criteri, aquesta fa un bé molt gran a la societat. El problema apareix quan Charlie, un dels fills de James i Maria, permet que durant aquella nit entri a casa un desconegut, el sense sostre que comentava l'Elsa. L'inici dels problemes neix just en aquest moment, doncs un grup d'individus el persegueixen per matar-lo.
Jo volia afegir un punt important que el podem rescatar més tard, si ens n'entén. Abans de tot us vull ensenyar, però, què diu l'anunci de la purga que apareix en els mitjans de comunicació de tot el país abans que comenci la nit.
Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores y Estados Unidos, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos.
Veiem clarament que no està permès matar exactament a tothom, sinó que hi ha cert tipus de persones implicades en el poder polític que no poden ser atacades, com tampoc hi ha un cert tipus d'armes que no es poden utilitzar. Per tant, podríem dir que el govern vol que tingui lloc una violència a primera escala entre les persones de peu i que els més vulnerables siguin els primers afectats, com podrien ser les persones sense sostre, els més pobres o marginals, o qualsevol que no tingui els recursos mínims per protegir-se.
Tampoc és qüestió ara de desvetllar tota la trama, però després de tota aquesta sèrie de despropòsits, tens la sensació que el preu de la purga és massa elevat. Un punt que m'ha cridat l'atenció és quan Maria, la mare de la família, observa com, abans de la fatídica nit, en un programa de televisió s'exposa l'argument següent a favor de la purga.
La purga no només limita la violència social en una nit, sinó que la catarsi racional crea una estabilitat psicològica al permetre'ns alliberar la hostilitat que tots portem a dins.
Això posa de manifest una obvietat. Podem estar d'acord o no amb la implantació d'un sistema com la purga, però en si no és el debat que volíem transmetre-us avui. Aquest segur que seria molt interessant, però la reflexió que us portem avui és sobre si la violència realment és un aspecte característic de l'ésser humà o no. Per saber on som, ens hem de preguntar on hem estat i què s'ha fet per arribar al moment present. La violència és una particularitat que ens ha permès arribar on som ara? Segurament sí. Podríem partir de la idea que el gran motor de la història de la humanitat és una negativitat. Si no hi hagués guerra, no hauríem desenvolupat altres coses que tenim en l'actualitat. M'explico. Sense violència no existiria, per exemple, el dret. Els mals que existeixen a la societat serien, doncs, la causa última del progrés. Assumir que això és així és admetre que el progrés es produeix pel costat negatiu i que, d'alguna manera, la violència és necessària per progressar. Ara, també es pot posar en dubte la idea de progrés. Autors com Walter Benjamin la qüestionen. De fet, Benjamin, durant el segle XX, es pregunta per l'existència del feixisme. Com podia ser que durant el segle XX existís el feixisme si l'ésser humà venia de la Il·lustració? Per Benjamin, la història és un procés de destrucció, una acumulació de desgràcies, de violència. Ara veiem com la violència pot operar sense que necessàriament parlem de progrés.
El que fas, doncs, és bàsicament posar de manifest el paper de la violència si parlem en termes de progrés en la història de l'ésser humà.
Exacte, Elsa, perquè els moderns, amb Kant al capdavant, entenien que el progrés es fa evident amb el transcurs dels segles. Imagineu-vos, tots els que ens esteu escoltant, que els éssers humans haguéssim sigut des dels inicis com un ramat d'ovelles. Segur que no hauríem progressat gens. La violència ens ha permès aconseguir una sèrie de drets. Per tant, ens ha fet avançar i tenir unes millors condicions de vida. Aquesta idea, però, només funciona si assumim que hi ha un progrés en la història de l'humanitat. Com hem dit llavors, Benjamin assumeix que la idea de progrés és errònia i, per tant, doncs, entraríem en una altra espiral d'arguments. Però aquesta idea té vigència, o sigui, tindria sentit si parlem en termes de progrés en la història. I segur que ara, tractant el tema de la violència, a molts us venen al cap els esdeveniments que van succeir l'1 d'octubre. Perdoneu per el canvi entre ficció en un context extrem i la realitat del conflicte català del moment, però tots tenim la sensació d'estar en tensió social constant i sobretot després dels fets que es van produir l'1 d'octubre. El mateix Benjamin té un text que ens anirà molt bé per parlar-ne. Aquest es diu Per a una crítica de la violència. En l'escrit s'hi descriu un tipus de violència que ell anomena violència mítica o jurídica. Per Benjamin, aquesta violència és la que conserva el dret. La violència mítica funda el dret, estableix límits, culpa i castiga. Veieu per on vaig, veritat? Podríem dir que aquesta violència és la violència que va patir la societat catalana l'1 d'octubre. En aquest cas, la repressió de l'Estat cap a la ciutadania no era res més que l'exercici de la violència per conservar el dret.
Sí, de fet, he trobat un article de l'Ara del periodista Josep Ramoneda que fa la següent reflexió sobre els diferents tipus de violència.
Aquesta violència enlluerna. Per això hi ha joves que es deixen arrossegar i per això els mitjans de comunicació tendeixen a donar-li un espai superior al que li correspon. Però, a més, contribueix a fer que passi desapercebuda l'altra violència, la violència que s'empara en la legalitat. Josep Maria Terricabres ha parlat de violència bàrbara i violència culta. En tot cas, en la pugna d'interessos hi ha una quantitat enorme de violència legalitzada en acció, que no per això deixa de ser violència.
Sense anar més lluny, només us volia mostrar que precisament la violència no només és física, com diu l'Adrià, sinó que pot adoptar moltes formes i que moltes vegades no ens han ensenyat a identificar-la i ens sotmetem a ella sense saber-ho. A més, el periodista també exposa altres tipus de violència institucional o de la pròpia societat econòmica en si, en la que vivim. Hi ha violència quan un grup de policies va desallotjar a una família perquè no té suficients diners per pagar la casa, o quan, com ha passat a moltes empreses, hi ha persones que es van sumar a les vagues que estem tenint molts aquests dies i les empreses es van trucar l'endemà i els van dir que no feia falta que tornessin. Això també és violència, però no tan específica, no tan visual, per dir d'alguna manera. El que ens ensenyen com a violència podria ser el vandalisme, la crema de contenidors o els policies amb porres estomacant a la gent. Però, com deia el novel·lista rus Tolstoi, no hi ha condicions de vida a les quals no es pugui acostumar un home, sobretot si veu que tothom les accepta.
Exacte, Elsa. De fet, en cada cas concret hem de ser molt curosos. La violència no sempre es manifesta de la mateixa manera. La violència física és la més visible, però n'hi ha d'altres. I la violència verbal, per exemple. I la violència de segons quina cultura com a forma de reafirmar la identitat.
Sí, per exemple, em ve al cap que en alguns països en els que es dona l'extirpació del clítoris a les nenes per, entre cometes, purificar-les segons la seva cultura, pràctica la qual crea traumes psicològics i físics il·limitats a les persones afectades. Per tant, veiem violència reafirmada per una creença.
Exacte. En aquest cas és violència d'una cultura respecte a les seves creences. No prevalen les seves creences i s'exerceix la violència, en aquest cas, per extirpar el clítoris a les nenes. Però no només aquest tipus de violència, també podríem parlar de violència a les xarxes socials. I fins i tot, com s'ha comentat, hem vist com un país l'ha utilitzat contra els seus ciutadans, que només es mobilitzaven per votar, per mantenir el dret, com comentàvem fa una estona. Vull dir, hi ha molts tipus de violència i hem de ser molt concrets a l'hora de parlar-ne, perquè, per exemple, podríem parlar de violència quan una família entra en una casa buida d'un banc per poder viure en condicions doncs, mínimes de subsistència? Això és violència? Doncs home, no, hem de ser una mica concrets. En cada cas hem de definir exactament què entenem per violència per no caure en una sèrie de despropòsits argumentatius que al final només ens porten a dir que qualsevol tipus d'acte és violent i no és del tot així.
De fet, ara que has comentat això de la violència de les xarxes socials, m'ha vingut al cap que que no fa gaire vaig veure un vídeo de denúncia, que tant de bo us l'hagués pogut portar avui, on hi havia actors preparats en zones públiques. Per exemple, una noia musulmana es veu atacada per una dona del país, entre cometes, que li diu que és una terrorista. En un altre cas, es veu una parella d'homosexuals en una cafeteria i algú se'ls acosta, un actor, com us he dit abans, i els diu que estan malalts i que s'haurien de suïcidar. I així amb altres grups marginals. La campanya anava acompanyada del següent lema, o la següent premissa. Cada dia es generen tot tipus de comentaris de violència verbal per les xarxes socials i ningú fa res, ningú s'escandalitza, per dir-ho d'alguna manera. Però quan es donen aquests mateixos comentaris, literalment, en el carrer, molta gent es va aturar a defensar aquestes persones que es veien insultades, no?, per altra gent. I és que l'anonimat de les xarxes socials fa que ens sentim més protegits i que podem perdre l'ètica i el respecte com si res. Per què creus que passa, Adrià, exactament això?
Doncs suposo que pel mateix que... Ja, no vull reiterar una mica el que has comentat, però el fet de... Si et fixes, normalment poso el cas de Twitter, perquè n'hi ha molts que ja diuen que Twitter és com una espècie d'abocador d'opinió, perquè les opinions més destructives, sobretot, recauen en perfils on no hi ha foto de perfil, per exemple. I a partir d'aquí, doncs, et crees una compte de Twitter, vas a qualsevol perfil públic, de qualsevol polític o de qualsevol institució, i comences allà, doncs, a deixar anar una sèrie de... No vull dir cap paraula malsonant, però et comences ja a deixar una de violència. Fem servir la nostra, la paraula, vull dir, el terme que del que parlem avui, no? Una sèrie de tuits destructius, de violència, de racistes, xenòfobs, és a dir, una sèrie de despropòsits que al final el que fan és, doncs, aquesta xarxa social la converteixen en això, en un abocador, i com que no fa falta que nosaltres ens hi posem en primera persona en aquest perfil, doncs ens sentim lliures de deixar l'ètica de banda, que després potser trobes amb una persona d'aquest tipus davant, te la trobes davant i no, i potser no et sembla tan estranya o tan radical, però el que ens permet les xarxes socials és això, pot entrar-hi qualsevol es pot fer un perfil, no fa falta ni que es posi foto de perfil, i a partir d'aquí tots els comentaris malsonants, doncs, acaben sent persones que quan tu busques i veus quin perfil hi ha darrere, doncs és una compte de Twitter amb 30 seguidors i aquesta persona, doncs, es veu legitimada, doncs, a insultar i a agredir tot tipus de personatges públics i de col·lectius, perquè podem parlar del propi Gabriel Rufián, que moltes vegades a Twitter és un dels personatges públics més insultats que hi ha, perquè t'hi fixes, no? Vull dir, fins i tot quan ell parla en públic, doncs, en fa referència, i si veus alguna entrevista també ho comenta. O a qualsevol, no sé, quan es fan hashtags i de cop i volta, doncs, el tema és el que sigui. Tant es pot parlar de violència de gènere, es pot parlar dels desnonaments, qualsevol tipus de tema, doncs, es converteix en una espècie de col·loqui entre milions de persones, i llavors qualsevol es pot veure legitimat a opinar, però no només a opinar constructivament, sinó també a destruir i a insultar i a faltar el respecte a la primera de canvi. I això el que implica és que també s'hi puguin, doncs, crear col·lectius per generar cert tipus de violència, no? Vull dir, hi ha molt ciberbullying en aquest sentit, no? I no fa falta que anem a Twitter, podem parlar de grups de WhatsApp fet per certs casos que han sortit a la premsa d'adolescents, no?, que practiquen una sèrie d'hàbits que el que fan és marginar a segons quin noi o noia concret, no? Per tant, hi ha violència a les xarxes socials.
Sí, de fet serà un problema que em sembla que ens hi trobarem durant totes les pròximes generacions, no? Perquè les xarxes socials... Qui és que no utilitza la xarxa social cada dia? Doncs, arribats a aquest punt, ara volia entrar en un terreny una mica més pantanós, però per entrar-hi us porto una sentència d'un futbolista retirat, en Joe Herman, que diu: les tres paraules més destructives que tothom rep quan és un nen és quan se li diu «sigues un home». Veiem en aquesta frase que la submissió de gènere és un problema de la nostra societat. Però a què em refereixo quan assumim el nostre gènere? Doncs que ens col·loquem unes característiques a nosaltres mateixos, a les nostres personalitats, a partir de si som dones o homes.
Val, o sigui, si ets una dona, seràs comprensiva i dolça i tindràs una sèrie de trets concrets, i si ets un home, seràs fort, no ploraràs, sempre et mostraràs, doncs, capaç de resoldre-ho tot, no? Una mica aquesta idea.
Exacte, sí, això mateix. I en aquest cas em volia centrar específicament en l'home i la seva relació amb la violència. M'explico. Les premisses que us portaré venen d'un article de Callie Holloway titulat «Masculinity is killing men, the roots of men, trauma», que vindria a ser «La masculinitat que mata l'home, els rols dels homes i el trauma». Ja només en el primer paràgraf assegura que les construccions socials de la masculinitat obliguen a l'home a demostrar constantment que són homes. I veiem, no?, que, curiosament, les taxes de mortalitat de l'home és més elevada que el de les dones. Per què serà això? A l'article se li atribueix a l'home la manifestació específica de la violència. Anem a entrar en context. A veure si esteu d'acord amb mi. Des de molt petits que comença la masculinització dels nois. El psicòleg Terry Real, en el seu llibre I Don't Want to Talk About It, Overcoming the Sacred Legacy of Male Depression, que vindria a ser No vull parlar-ne, el secret de la depressió masculina, destaca el gran nombre d'estudis que constaten que els pares sovint comencen inconscientment a disminuir la necessitat de confort, protecció i afecte en els nadons barons.
Sí, això em fa recordar frases com no malcriïs el nen, que acabarà sent un sensible, no? O no ploris, hauries d'estar jugant a futbol, t'has de fer un home.
Exacte, no? Frases que a vegades estan una mica com fora de context. I és que els nens i les nenes comencen per dir d'alguna manera igualment en l'àmbit de les emocions, expressions i dependències, com també desitgen el mateix efecte per part dels pares. De fet, hi havia un experiment que mostrava l'article per seguir aquesta idea de que els nens bebès, no, ja des d'un principi els hi ofeguen les emocions, que explicava que en uns 200 adults els havien ensenyat un vídeo d'un bebè que plorava. En alguns els havien dit que el bebè era una nena i en altres els havia dit que el bebè era un nen. I a partir d'aquí els hi preguntaven quin pensaven que era el motiu de per què els bebès estaven plorant. Inconscientment, els adults que sabien que el bebè era una nena havien dit que la nena plorava per por. I, en canvi, quan el bebè era un nen, havien dit que el bebè plorava perquè estava enfadat. O sigui, veiem les característiques que li posen a un bebè. Un bebè, o sigui, estem parlant d'un recent nascut que no té personalitat, que el cervell encara se li està desenvolupant per dir d'alguna manera, doncs ja els hi havien col·locat característiques de
gènere. Hi ha patrons establerts que ja van de cara a si ets un nadó masculí, nadó femení, ja van encaminats cap aquí.
Exacte, quan científicament no és lògic, no?
No és lògic, i és absurd.
Naixem, perquè naixem iguals, en el sentit que naixem les mateixes necessitats emocionals, perquè homes i dones són éssers humans. Llavors, un cop arriben a l'adolescència, els nens, en general, òbviament, assoleixen camp de controlar les emocions, o bé ignorar-les o reduir-les. En canvi, a les nenes se'ls hi permet plorar, se'ls hi permet sentir, per dir-ho d'alguna manera. I és que el més preocupant és que molts pares assegurarien ara mateix que tracten els seus fills i filles de la mateixa manera.
Però tots, també tu i jo, Elsa, vivim en una societat on cada racó està contaminat per l'heteropatriarcat, que és la paraula màgica, que inconscientment ens porta a sentir-nos incòmode si una dona no està depilada o si un home plora de tristesa, tot i que creiem que estem per sobre d'aquestes coses, però al cap i a la fi aquests patrons hi són i ens influeixen d'alguna manera en la nostra manera de veure les coses.
Sí, i a més hem de lluitar contra una societat, una cultura, uns mitjans de comunicació on se'ns presenten constantment que l'home és aquell que surt en el cartell de, per exemple, una pel·lícula amb una pistola a la mà i l'altra mà, la noia. On vull anar a parar amb tot això? Doncs el fet que els homes no sàpiguen, entre cometes, gestionar les seves emocions, fan que el seu comportament sigui molt més destructiu. Alcoholisme, addicció a les drogues i, si més no, a la violència en si. De fet, els homes tenen el doble de probabilitat que les dones de patir un trastorn de ràbia. Un adolescent té més possibilitats d'haver pres drogues als 12 anys que una nena adolescent. O, per exemple, que els homes, en aquest cas, l'estudi ha estat fet als Estats Units, els homes són més propensos a matar. De fet, cometen el 90,5% dels assassinats a Nord-Amèrica. Com també, una altra dada, hi ha moltes més dones diagnosticades amb depressió major, però el 80% dels suïcidis són homes. En fi, com ja us he dit, més enllà de les dades, veiem que l'home rep una violència per part de la societat molt més bèstia. I, en conseqüència, en general, els homes accepten molt més la violència. De fet, segons uns documents nord-americans sobre els homes que estan empresonats a les presons, els homes en si representen més del 93% dels presos. És una dada bastant significativa que a mi em va sobtar enormement, la veritat. La societat ens fereix a tots per igual, tant a les dones com als homes, el masclisme, l'heteropatriarcat, tots en som víctimes. No estic dient aquí que les dones no podem exercir la violència, per suposat. No estic dient aquí que les dones no podem exercir la violència, per suposat que l'exercim, i a més, moltes vegades l'exercim de manera psicològica. Recordem que no tota violència és física, però que l'home, i reflexioneu amb mi si voleu, però és una conclusió que humilment he arribat, accepta molt més la violència en el seu dia a dia que la dona. Per tant, no suporto quan la gent diu que el feminisme és una lluita entre homes i dones. No. La lluita és de tots junts, contra unes idees antigues i arcaiques que ens limiten com a éssers humans. Això també és violència.
Exacte, Elsa. Tots hauríem de fer l'exercici d'abandonar les idees que ens han fet aprendre des de ben petits dels rols de gènere. A tots ens fa mal, les normes són injustes. Un home sí que plora, una dona sí que li agrada el sexe, a un home li agrada sentir-se estimat, una dona pot ser ambiciosa professionalment, un home pot voler ser pare, una dona pot no voler ser mare. Hem de dir prou a les característiques que ens imposa el nostre gènere, sempre podem anar més enllà.
Tens tota la raó. Però vaja, això em sembla que ens donaria per un altre programa. Però espero que hagi quedat clar, o més o menys clar, la idea que us volíem presentar avui. Estem rodejats de violència, i potser nosaltres el que hauríem de fer és identificar-la, denunciar-la i evitar-la. Bona nit i fins al pròxim programa.
Bona nit.
Diàlegs amb Elsa Cano i Adrià Giró.